El Tribunal Suprem condemna el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per revelació de secrets a 2 anys d'inhabilitació. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
També haurà d'abonar 100.200 euros de multa i una indemnització de 10.000 a González Amador per filtrar un correu electrònic en què la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid proposava al Ministeri Fiscal un pacte a canvi de reconèixer 2 delictes fiscals. El govern central activarà en els propers dies el mecanisme per nomenar-ne un substitut, ho ha anunciat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, en una declaració institucional.
El gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demana al president de l'executiu central, Pedro Sánchez, que demani perdó als espanyols i que dimiteixi. Mentrestant, la presidenta del govern, Marga Proens, diu que la condemna inhabilita tot el que representa Sánchez. D'aquí uns minuts ampliem les reaccions que deixa l'avançament de la resolució en espera de conèixer-ne la sentència completa que encara s'ha de redactar. Abans, però, repassam altres titulars d'aquest dijous, dia 20 de novembre, i que passen pel cas Lecent. El Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'empara contra el president del Parlament per haver expulsat de la cambra Pilar Costa i Mercedes Garrido. Margalida Vidal.
Això per dur una camiseta en la imatge de les Roges del Molinar. El recurs va ser presentat per les socialistes contra l'Essent, però se sap per un delicte d'odi per haver esqueixat en aquell moment la imatge que duien les diputades aferrada als seus ordinadors. L'episodi va tenir lloc dia 15 d'octubre de l'any passat.
La crisi migratòria marca un dia més l'actualitat amb el manco 15 persones desaparegudes.
Són les que viatjaven amb els 5 migrants rescatats ahir a bord d'una embarcació precària al sud de Cabrera. Segons el seu relat, l'ONG Caminant Caminando Fronteras adverteix que hi ha al manco altres 3 alertes activades per la desaparició durant aquest mes de novembre de 3 embarcacions sortides d'Algèria.
I el preu de l'habitatge assoleix màxims històrics amb més de 4.000 euros al metre quadrat. És un 11,5% més que l'any passat.
Així ho indica el darrer informe del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, que avisen que els valors del mercat podrien continuar pujant mentre els lloguers mostren signes d'estabilització.
I un de cada 4 infants estan en risc de pobresa a les Balears, és un 24% del total de menors.
Tot i la magnitud de la xifra, que coneixem el Dia Mundial de la Infància, és una de les més baixes de l'Estat, segons es desprèn de l'informe elaborat per UNICEF, que aposta per reduir-ne la taxa amb una prestació universal per criança.
I en els esports, Xisco Ribas, Espanya, amb el mallorquí Jaume Munà, passa a la semifinal de la Copa Davis després d'eliminar la República Txeca.
Gran remuntada de Marcel Granollers i Pedro Martínez contra Adam Pavlasek i Tomàs Maixac per avançar el conjunt espanyol a les semifinals d'aquest torneig. Un partit molt igualat de només 2 sets que ambdós s'han decidit el tie-break, 7-6 i 7-6. Recordem que just abans el mallorquí Jaume Munà ha guanyat el seu partit per 6-3 i 6-4 contra Jesse Lechesca, igualant així l'eliminatòria després que Pablo Carreño perdés el primer partit. D'aquesta manera, Espanya deixa fora Txèquia i dissabte jugarà la semifinal contra el guanyador de l'enfrontament entre l'Argentina i Alemanya, que s'està disputant ara mateix. Pel moment, el conjunt argentí ha guanyat el primer set al tie-break. L'altra semifinal d'aquest torneig ja la coneixem, Bèlgica contra Itàlia.
I molt pendents del temps, del descens tan important de temperatures que ja es nota i molt, i sobretot de si cauen els primers flocs de neu. Dani Capó, bon vespre, i ja ens avançaves que nevaria. El que volen saber si ja ho ha fet en aquesta hora o encara és prest.
Bon vespre, Aina. Encara és prest. De moment no tenim constància que hagi arribat la neu a la Serra de Tramuntana. Sí que és vera que hem tingut algunes precipitacions intenses avui. Han caigut fins a 39 litres per metre quadrat al Cúdia. També hem vist que la Bruixà, i ara l'espera de que tot aquest aire fred continuï instal·lant-se a les illes, que es continuï incorporant, que continuï baixant les temperatures, perquè demà l'ambient efectivament serà bastant més fred que avui, i avui ja hem tingut temperatures baixes, i pareix que serà demà de matí el moment en què és una miqueta més probable que es produeixi aquesta coexistència d'un aire fred suficient com per produir neu i també tinguem precipitació a punts de la Serra de Tramuntana. És vera que és poc viable que tinguem grans precipitacions demà. en principi no serà aquest l'escenari, però sí que és molt probable que arribi a nevar com a mínim a partir d'uns 700-800 metres a punts de la Serra de Tramuntana. Tot això també s'ha d'estendre amb algunes precipitacions que poden afectar altres punts de la meitat nord de Mallorca i també a Menorca, amb possibilitat de calabruix. En canvi, a partir de migdia, la situació ja començaria a canviar i s'obririen moltes clianes. I en el cas d'Eivissa i Formentera, segurament durant pràcticament tot el dia tindrem domini del sol.
Fins a quant de graus es preveu que puguin baixar les temperatures?
Bé, demà al nord de l'arxipèlag les màximes costarà que superin els 10 graus. Avui, per exemple, a Menorca i a la meitat nord de Mallorca han quedat en 13-14. Demà podrien quedar 9 o 10 graus de màxima. És vera que poden pujar una miqueta més cap al sud, però vaja, en definitiva serà un temps plenament d'hivern, de fred rigorós.
De fet, també s'espera mà demà, perquè l'AMT té previst activar els avisos a partir de demà.
Sí, perquè tot això, tot aquest aire fred ve conduït per un passadís de vent de tramuntana i de mestral, bastant efectiu, que injecta tot aquest aire i, per tant, ha de bufar amb intensitat. I això és el que passarà demà. Tindrem vent moderat en cops forts, poden arribar als 60-70 km per hora, per tant, tot això alterarà bastant la mà. Les costes nord de cada una de les illes tindran bones que poden superar els 3 metres, per tant, atenció també en aquest sentit.
Es pot saber on podria caure aquest calabruix que ens has anomenat?
Sí, a la meitat nord de les illes preferentment. En el cas de Mallorca, meitat nord, i en el cas de Menorca també pot passar. En canvi, és manco probable que tinguem precipitacions i tampoc tan probable de calabruix al sud de Mallorca, Eivissa i a Formentera, perquè aquí predominarà el vent de mestral, tindrem manco humitat i, per tant, manco probabilitat de precipitació.
Gràcies, Dani. Vent, mala mà, calabruix i també algunes precipitacions, sobretot descens de les temperatures, és el que s'espera pel que fa al temps. I avui s'estrena Seqüències Sonores d'IB3 Música amb un concert esgremi a Palma que s'enregistrarà per posteriorment emetre al futur canal digital musical de les Illes Balears. Això el dia en què Pablo Alborán ha anunciat un concert a Palma, a Coliseu, serà dia 11 de juliol. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Joan Jiménez, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 7 minuts. El govern central iniciarà el procés per nomenar un substitut del fiscal general de l'Estat després de la condemna a 2 anys d'inhabilitació per revelació de secrets.
El gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado. Sin embargo, hoy el Poder Judicial ha hablado y ha resuelto esta causa. Por ello, les anuncio que en los próximos días pondremos en marcha el mecanismo legal para nombrar a un nuevo o a una nueva fiscal general del Estado.
Ho ha anunciat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, en una declaració institucional en què ha assegurat que l'executiu respecta, però no comparteix, la decisió del Tribunal Suprem. De fet, diu que continua defensant la innocència d'Álvaro García Ortiz.
El nou fiscal general, Adip Bolaños, serà una persona de màxim prestigi professional. El ministre també ha demanat a la ciutadania que no desconfiï en la justícia. Tot això ha estat després que el Tribunal Suprem ha dictat 2 anys d'inhabilitació, una multa de 7.200 euros i 10.000 més d'indemnització per danys morals per filtrar un correu electrònic sobre el cas de presumpte frau fiscal per part de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El mail era de l'advocat d'Alberto González Amador, que admetia 2 delictes fiscals del seu client i oferia un pacte a la Fiscalia.
El Tribunal Suprem ha avançat la resolució, la primera en la història espanyola que condemna un fiscal general de l'Estat en espera de conèixer la sentència completa que encara s'ha de redactar. 2 dels 7 magistrats han emès vots particulars en desacord amb aquesta decisió.
Álvaro García Ortiz no pot presentar un recurs contra aquesta sentència del Suprem. L'única possibilitat és presentar un incident de nul·litat, una via excepcional que els experts asseguren que no sol prosperar, però que és indispensable per acudir al Tribunal Constitucional.
Els socis de govern del PSOE, Sumar, ha criticat la resolució que considera que ja estava escrita abans d'iniciar el procés.
Ho ha expressat a través d'un missatge a la xarxa social X, la cocoordinadora de la formació, Lara Hernández. D'altra banda, la líder de Podem, Ione Belar, Navarra, ha acusat la dreta judicial i mediàtica d'assassinar civilment, ha dit el fiscal general de l'Estat. Ha qualificat la sentència de colpisme judicial i es demana què més ha de passar perquè el PSOE renovi el Consell General del Poder Judicial.
Mentrestant, l'oposició demana eleccions anticipades. El president del PP, Alberto Núñez Feijó, considera que Pedro Sánchez ha de dimitir.
De fet, diu que García Ortiz ha escrit una pàgina negra en la història de la justícia espanyola, però que la tinta li ha facilitat Pedro Sánchez.
Parece que el fiscal general del Estado no cometió un delito por su cuenta y deseo, sino que se prestó a ser un peón en la estrategia política del Ejecutivo. Y participó con ciega obediencia en una operación política contra el Partido Popular, concretamente contra una presidenta de una comunidad autónoma.
Isabel Díaz Ayuso s'ha mostrat molt satisfeta a través de les xarxes socials i ha dit que és un èxit sense precedents de la democràcia. En la mateixa línia que els populars, Vox ha demanat eleccions anticipades davant la condemna al fiscal general de l'Estat. El secretari general del partit, José María Figaredo, ha qualificat la sentència d'impressionant i impactant.
Si tuviesen un poco de dignidad y un poco de coherencia, convocarían elecciones hoy mismo. Y frente a este gobierno de la corrupción, a este gobierno que coloniza a las instituciones, lo único que cabe es una oposición frontal.
Aquí a les Balears, la presidenta Marga Proens assegura que també és una condemna a Pedro Sánchez i ha titllat de delinqüent a García Ortiz. Proens ha qualificat d'inèdita la valoració del ministre de Justícia, Félix Bolaños, per criticar, diu, els jutges.
Són hores greus per la democràcia i crec que els demòcrates mos hem d'unir perquè això no pot aguantar molt més. Mos hem d'unir per salvaguardar els nostres drets, els nostres deures, la democràcia i per demanar-nos en mans de qui estem.
El Consell General de l'Advocacia ha demanat respecte per la resolució i ha instat a elaborar un nou protocol per garantir la confidencialitat dels acords entre la Fiscalia i defenses.
I el Col·legi de l'Advocacia de Madrid, que ha exercit d'acusació particular en el judici contra Álvaro García Ortiz, considera que la condemna demostra que el sistema judicial funciona. Eugenio Ribón no és el degà.
La condena al fiscal general del Estado supone que nadie está por encima de la ley y que nuestras instituciones democráticas cuentan con mecanismos eficaces para hacer valer la responsabilidad jurídica, incluso en los niveles más altos del poder público.
I més coses, perquè el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'empara contra el president del Parlament, Gabriel Lecem, per haver expulsat de la cambra Pilar Costa i Mercedes Garrido per dur una camiseta a la imatge de les Roges del Molinar. Són les mateixes diputades socialistes que han presentat el recurs contra Lecem de Vox, processat per un delicte d'odi per haver esqueixat en aquell moment la imatge que duien les diputades aferrada als seus ordinadors. L'episodi va tenir lloc dia 15 d'octubre de l'any passat.
Ara el Constitucional considera que l'expulsió planteja un problema que afecta un dret fonamental sobre el qual no hi ha doctrina, com és el fet que es privés les dues diputades d'exercir la seva funció com a membres de la mesa del Parlament sense una causa recollida al reglament de la cambra. De fet, el Tribunal adverteix que la qüestió va més enllà d'un cas concret i que podria tenir conseqüències polítiques generals, tal com ha destacat una de les afectades, Pilar Costa.
Passa en molt pocs casos que s'admet a tràmit per part del Tribunal Constitucional un recurs d'emparament allí on se reconeix que pot haver una possible vulneració de drets fonamentals i se basa aquesta admissió a tràmit de que no hi ha precedents a Espanya d'un recurs d'aquestes característiques.
Aquest és el segon recurs admès pel Constitucional contra l'ESEN. En el primer, però, va ser per haver esqueixat la imatge en paper d'Aurora Picornell i la resta de Roges del Molinar del mateix ordinador de les diputades expulsades. Ara el Tribunal dona al president del Parlament un termini de 10 dies perquè remeti l'expedient o actuacions que s'hagin practicat respecte a les decisions del president de la cambra adoptades el mateix dia i els posteriors als fets.
7 i 13 minuts, canviant de qüestió. El testimoni dels 5 migrants rescatats a bord d'una embarcació precària ahir al sud de Cabrera parla del manco una quinzena de persones desaparegudes durant el trajecte. El seu relat, però, no ofereix informació precisa sobre en quin moment o on es van llançar la mà. Així, segons les autoritats competents, no es pot activar cap dispositiu de recerca, però no es descarta que si arriba alguna pista concloent se'n pugui organitzar un. Delegació del govern explica que l'avís d'una ONG va servir per activar un dispositiu i que fa una setmana la mateixa barca que els va rescatar havia fet una primera sortida de recerca. Neus López.
L'ONG havia explicat que no tenien notícies d'una embarcació que havia partit del nord d'Àfrica feia 9 dies en direcció a les Balears amb 23 persones a bord. Llavors, amb l'ajuda d'un avió de Frontex que va partir d'Alacant, es va localitzar la barca i es va poder enviar salvament marítim a la localització indicada. Després de ser rescatats, varen ser traslladats amb l'embarcació Concepció Arenal al port més segur i proper, a Eivissa. Avui, la Policia Nacional els ha pres declaració i del seu relat es desprèn que durant el trajecte alguns companys es van llançar a la mà. Raquel Guaspa és la directora insular de l'Estat de les Pitiuses.
Ells, a les declaracions que els hi pren Policia Nacional, es manifesten que van sortir ja fa uns dies d'Argèlia i que en aquesta embarcació hi anaven més immigrants. A nivell oficial, són 5 persones en aquesta embarcació, detectades per una avioneta Frontex, es van salvar aquestes 5 vides i veurem les investigacions d'avui cap on duen i si s'ha d'activar alguna operació de salvament o no.
Tot i el testimoni dels supervivents, les dades aportades no són suficients com per activar un dispositiu de recerca, segons les autoritats competents. La dificultat radica en el fet que no han pogut precisar en quin moment del viatge els seus companys es van enllançar la mà. De fet, ells calculen que varen partir fa 8 dies. Només si sorgís alguna informació nova se'n podria preveure per activar la recerca.
Un fet que investiga la Policia Nacional quan l'ONG Caminando Fronteras ha confirmat a IB3 Notícies que a part d'aquesta embarcació hi ha unes altres 3 alertes activades per la desaparició durant aquest mes de novembre.
Són 3 embarcacions sortides des d'Algèria. Una d'elles en va partir fa 20 dies amb 25 persones a bord. No tenen constància que cap d'elles hagi arribat a tocar terra.
I 2 ONGs, la Iridia i Novacat, denuncien greus vulneracions dels drets humans dels migrants que arriben a les Balears. Segons les entitats, d'ençà de l'any 2022, més de 13.000 persones han estat detingudes al centre d'atenció temporal d'estrangers de Som Tous a Palma. D'aquestes, més de 1.100 eren infants o adolescents. Les entitats també critiquen que no es garanteixi el dret d'asil als nouvinguts. Carme Moreno.
Són dades que recullen les 2 entitats catalanes en un informe que per primera vegada es fixa en el drama migratori de les Balears. Clara Calderó, de Novac, critica les condicions que es troben els migrants quan arriben.
Les instal·lacions consisten o tenen la naturaleza de un calabozo. Se trata de celdas con barrotes, colchonetas en el suelo. En el momento de elaboración del informe, y parece ser que hasta la actualidad, no se cuenta con un servicio de duchas en funcionamiento. Y hemos documentado que en ciertas ocasiones tienen lugar prácticas vejatorias o contra la integridad moral de las personas, como el hecho de que la Guardia Civil escriba el nombre, el número identificativo en la piel de las personas. En algunos casos en los que, según nos han hecho llegar, no hay recursos para pulseras.
Les 2 ONGs es mostren preocupades perquè cap dels migrants que ha passat per Som Tous ha iniciat un procés d'asil, un fet que interpreten com una vulneració flagrant dels drets dels nouvinguts. A més, la lletrada Lola Puertas, que té els migrants que passen per Som Tous, denuncia la manca de recursos.
Faltan espacios para hacer las entrevistas personales y falta de tiempo. Y uno de los problemas más graves que hay es la falta de intérpretes. Nos encontramos que habitualmente hay 1 o 2 intérpretes para hacer todas las asistencias.
Úrsula Ruiz, de l'ONG Iridia, assegura que la primera assistència que es dona als migrants no és l'adequada.
Percibimos que la gestión de la migración se percibe desde una óptica de la emergencia, desde una óptica de la crisis, y que, por lo tanto, la respuesta institucional tiende más a poner parches y permitirme la expresión informal en lugar de garantizar una estructura adequada para gestionar estas llegadas.
L'informe també denuncia que el govern espanyol ha externalitzat la primera assistència sanitària dels migrants a la Creu Roja, que no compta amb metges professionals per rebre i atendre els migrants. Les ONGs detallen que els nouvinguts són atesos per voluntaris de l'entitat, que no sempre són metges i infermeres.
Passen de 9 minuts de les 7.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
El Consell de Mallorca obre les portes del Centre Libertas,
un servei d'atenció psicològica, social i jurídica a dones víctimes de violència sexual i a les persones del seu entorn.
Som a la planta 13 de la Torre de Cima de Palma, de dilluns a divendres de 8 a 8 i tots els dies de l'any, les 24 hores, al 984-2310.
Perquè davant la violència sexual no estàs tota sola.
Entra, t'acompanyem. Centre Libertas.
Un projecte del Consell de Mallorca.
Finançat amb fons europeus Next Generation.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Informatiu Vestre. I detrás, Ràdio.
7 i 20 minuts, parlam ara d'habitatge.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El mercat immobiliari de les Illes ha tancat el tercer trimestre d'enguany amb màxims històrics de preu i amb una activitat que continua a l'alça. Són les primeres conclusions de l'informe API Balears, tendències del mercat immobiliari. A les Illes de mitjana, l'import de compra-venda són 450.000 euros, però en el municipi més car, que és Andratx, atenció, l'import mitjà és de 3 milions i mig d'euros. Els preus estan disparats perquè hi ha poca oferta i molta demanda, però així i tot, els experts, Marta Puyalto, parlen d'una situació de saturació.
Segons l'estudi, en termes interanuals, les compravendes s'han incrementat un 10% i els preus un 12%. L'expert Lluís Fabra assegura que qui vol vendre ho vol fer a un preu fins i tot més alt al del mercat. Intenta aprofitar l'escassetat per guanyar més.
Posiblemente estamos ya percibiendo un cierto grado de saturación. Hemos visto que se vende bastante, pero no tanto como en otras épocas. Entonces digamos que el mercado tiene, lógicamente el mercado no es insensible al precio. Entonces cuando el mercado se convierte en poco líquido, es decir, cuesta vender las viviendas, el vendedor asume esa realidad y entonces corrige, ¿vale? Pero como ahora no estamos tan bien, pero estamos bien. Entonces, intenta aprovechar.
Els preus continuaran pujant, però a un ritme menor. A les Illes, el metre quadrat val de mitjana 4.000 euros i a Palma, on més transaccions es fan, se superen els 5.000.
En 3 anys i 3 trimestres, fíjese, hemos pasado de cerca de 7.000 viviendas en Palma en venta a 3.551. Cerca de la mitad. En este contexto de mercado, es imposible que el precio tenga un comportamiento distinto al crecimiento.
I si parlem del mercat del lloguer, el president del Col·legi d'Agents de la Propietat, José Miguel Artieda, explica que la situació és la mateixa.
Aquest límit ja veiem que està arribant. Se torna a notar aquesta saturació, com ha dit en Lluís, i una estabilització de preus. No una regressió, vale? Però sí una estabilització.
Pel que fa a la tipologia de la compra-venda, el 80% són pisos usats i la meitat d'aquests superen els 80 metres quadrats. Un 6% no arriben als 40 metres.
El sindicat UGT ha volgut aclarir avui que l'equiparació del plus de residència dels treballadors balears al que ja reben els de les Canàries afectarà només els treballadors de l'administració de l'Estat destinats a l'arxipèlag. Això després que l'acord anunciat ahir vespre ha generat certa confusió entre els empleats públics d'altres administracions com els de l'autonòmica insular o locals.
Aquí a les Balears afecta concretament els 7.500 treballadors ara destinats a la comunitat, tot i que hi ha més de 10.500 places disponibles, és a dir, un 30% estan sense cobrir. Són els empleats per administracions i organismes estatals, com els de justícia o les forces i cossos de seguretat. El secretari general d'UGT Serveis Públics a les Balears, Miguel Ángel Romero, assegura que l'acord al qual s'ha arribat a l'Estat és una reclamació que permetrà duplicar o fins i tot quadruplicar el que perceben ara aquests treballadors en concepte d'insularitat depenent de l'illa.
El personal destinado en Baleares de la Administración General del Estado y sus organismos, etc., percibirán la misma indemnización por residencia que Canarias. El no durante 20 años, 25, pues se ha transformado en un sí, y eso para nosotros tiene la suficiente entidad como para calificar ese hecho de pasar del no al sí, es un hecho histórico.
Els plusos passaran dels 100 euros mensuals als més de 200 a Mallorca, 400 a Eivissa i Menorca i més de 600 a Formentera, el mateix que cobren a les Canàries.
I la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha aprovat un increment de gairebé un 6,5% de les taxes d'AENA per l'any que ve. El màxim per passatger ajustat queda en 11 euros.
Són els imports que l'ESA Aeroportuari cobra a les aerolínies per fer servir les seves instal·lacions i serveis i que es cobren directament al consumidor. A més, també els passatgers de les illes les paguen íntegrament perquè no se'ls pot aplicar el descompte de resident que sí afecta altres conceptes del bitllet. El president de l'Associació de Companyies Aèries ALA, Javier Gándara, reitera el seu rebuig a aquesta ajuda. S'ha de recordar que la mesura xoca amb els interessos de les aerolínies. Ryanair ha encapçalat la campanya contra aquest increment de taxes que qualifica d'abusives.
Reiteramos nuestro rechazo a la subida de tarifas aeroportuarias para el 2026, aunque nos gustaría subrayar que la resolución hoy publicada por la CNMC determina que AENA ha infraestimado la previsión de tráfico para 2026 con 323 millones de pasajeros y la revisa al alza más en línea con las previsiones de las propias compañías aéreas.
I el batle de Palma, Jaime Martínez, proposa modificar la llei de capitalitat de 2006 per doblar la partida que recorre per suportar la càrrega que implica ser la capital de les Balears. Ara el mínim per llei són 30 milions d'euros anuals, mentre que Martínez en demana 60-50 per part del govern i 10 per part del Consell de Mallorca.
Els darrers 20 anys, ha dit Martínez, Palma ha crescut un 27% en nombre d'habitants i ara n'arriben a ser 480.000. Aquesta xifra representa el 40% de totes les illes i la meitat de la població de Mallorca. A més, actualment la capital és la setena ciutat més poblada d'Espanya. El batle s'ha compromès personalment amb aquest projecte. Martínez ha lamentat que entre el 2016 i el 2023 es varen deixar de destinar a Palma més de 152 milions d'euros per capitalitat, un fet que assegura ha obligat la ciutat a fer un esforç pressupostari superior al 122%.
És una iniciativa meva, és una iniciativa del batle de Palma, és una iniciativa de l'equip de govern, espero que sigui una iniciativa d'esplanari, així ho vull també, i a partir d'aquí he a predisposició tant en el Consell Insular de Mallorca com en el govern de les Illes Balears perquè això vagi endavant.
La proposta de reforma de la llei de capitalitat es durà al ple de l'Ajuntament de Palma de la setmana que ve. Després s'elevarà al Parlament perquè sigui tramitada.
2 minuts per arribar a les 7:30. Tres persones han resultat ferides en un incendi d'un edifici de 6 plantes a Sant Goleu, a Palma.
Dues d'elles han estat traslladades a l'Hospital de Sant Llàtzer per inhalació de fum i una tercera afectada ha estat atesa al mateix lloc dels fets per una crisi d'ansietat. Fins allà s'hi han desplaçat dotacions de bombers i diverses unitats del SAMU 061 que han descartat més víctimes després de revisar tot l'edifici.
I augmenten els casos de dengue a les Balears, mentre que l'any 2021 només se'n va registrar un cas, l'any passat en van ser 40. A Europa, les malalties tropicals com aquesta s'incrementen per la arribada de viatgers infectats i l'expansió d'insectes invasors que les transmeten, la qual cosa obliga les autoritats a vigilar per evitar-ne els brots locals.
Les autoritats sanitàries estan vigilants perquè en qualsevol moment hi pot haver un brot local, com a Eivissa l'estiu de l'any 2022, ja que les infeccions les transmet el moscard tigre, una espècie invasora present a tot l'arxipèlag. Això sí, enguany la tendència s'ha moderat. Ramon García Jané és el cap de Servei de Vigilància de Salut Pública de les Balears.
En tenim notificats 5 casos de dengue i després també tenim 2 casos de chikungunya. L'any passat ens vàrem moure en total en un bus 42-43. I això va ser perquè l'any passat va haver una gran epidèmia a Sud-amèrica, a la banda d'Argentina, Brasil, Paraguai.
Desenes d'especialistes de salut pública s'han aplegat a Son Espases per millorar els protocols de resposta. La directora general de Salut Pública és Elena Esteban.
Fem feina en salut ambiental, en medi ambient, amb els ajuntaments per posar en marxa les mesures dirigides a reduir aquest contagi.
També considera cabdal la implicació de la ciutadania per mantenir el Moscart a ratxa o evitar un possible contagi. Lucía García és especialista del Pla Nacional de Malalties per Vectors.
Cuando vuelves y tienes los síntomas, a lo mejor es más difícil darte cuenta que si te pican ese podría contagiar a tu familia o a tus vecinos.
Els especialistes asseguren que la prioritat ara és evitar els brots.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El govern central iniciarà el procés per nomenar un substitut del fiscal general de l'Estat després de la condemna a 2 anys d'inhabilitació per revelació de secrets.
Álvaro García Ortiz haurà d'abonar 7.200 euros de multa i una indemnització de 10.000 a González Amador per filtrar un correu electrònic en què la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid proposava al Ministeri Fiscal un pacte a canvi de reconèixer 2 delictes fiscals. Així ho avança la resolució, la primera en la història espanyola que condemna un fiscal general de l'Estat en espera de conèixer la sentència completa que encara s'ha de redactar. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
El gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demana al president de l'executiu central, Pedro Sánchez, que demani perdó als espanyols i que també que dimiteixi, mentre la presidenta del govern, Marga Proens, diu que la condemna inhabilita tot el que representa Sánchez.
Són hores greus per la democràcia i crec que els demòcrates mos hem d'unir perquè això no pot aguantar molt més. Mos hem d'unir per salvaguardar els nostres drets, els nostres deures, la democràcia i per demanar-nos en mans de qui estem.
El Tribunal Constitucional admet a tràmit el recurs d'empara contra el president del Parlament, Gabriel Lecem, per haver expulsat de la cambra Pilar Costa i Mercedes Garrido per dur una camiseta en la imatge de les Roges del Molinar.
El recurs va ser presentat per les socialistes contra l'Essent, processat per un delicte d'odi per haver esqueixat en aquell moment la imatge que duien les diputades aferrada als seus ordinadors. L'episodi va tenir lloc dia 15 d'octubre de l'any passat.
I la crisi immigratòria marca un dia més l'actualitat amb el manco 15 persones desaparegudes.
Són les que viatjaven amb els 5 migrants rescatats ahir a bord d'una embarcació precària al sud de Cabrera, segons el seu relat. Ho explica Raquel Guasch, directora insular de l'Estat a les Pitiuses.
Es manifesten que van sortir ja fa uns dies d'Argèlia i que en aquesta embarcació hi anaven més immigrants. I veurem les investigacions d'avui cap on duen i si s'ha d'activar alguna operació de salvament o no.
L'ONG Caminando Fronteras adverteix que hi ha al manco altres 3 alertes activades per la desaparició durant aquest mes de novembre de 3 embarcacions sortides d'Algèria.
El preu de l'habitatge assoleix màxims històrics amb més de 4.000 euros al metre quadrat. És un 11,5% més que l'any passat.
Així ho indica el darrer informe del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, que avisen que els valors del mercat podrien continuar pujant mentre els lloguers mostren signes d'estabilització. José Miguel Artieda és el president del Col·legi.
Aquest límit ja veiem que està arribant també en els estrangers com en els residents, no? I això és veure que aquest trimestre se torna a notar aquesta saturació, com ha dit en Lluís, i una estabilització de preus. No una regressió, vale? Però sí una estabilització.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Espanya amb el mallorquí Jaume Munà passa a la semifinal de la Copa Davis després d'eliminar la República Txeca Xisco Ribas.
Remuntada de Marcel Granollers i Pedro Martínez contra Adam Pavlasek i Tomàs Maixac per avançar el conjunt espanyol a les semifinals. Un partit molt igualat de només 2 sets que amb 2 s'han decidit el tiebreak per 7-6 i 7-6. I just abans el mallorquí Jaume Munà ha guanyat el seu partit per 6-3 i 6-4 contra Jessi Leixesca, empatant així l'eliminatòria després que Pablo Carreño perdés el primer partit. Això ha dit Jaume Munà sobre el seu enfrontament.
Muchas gracias. Sí, obviamente difícil. Estamos hablando de un jugador que se adapta perfectamente a esta superficie. Lo sabíamos. Yo también he jugado muy bien este año en indoor y la verdad que me sentía muy bien. Obviamente esto a largo plazo, él es mejor jugador en indoor, yo estoy convencido de eso, pero no deja de ser una Copa Davis, un partido, y esto es demostrar quién es mejor ese día. Yo he salido con esa mentalidad, me sentía bien y pues mira, así ha sido el resultado y muy contento.
Amb la victòria de Jaume Munà i la de Marcel Granollers i Pedro Martínez en dobles, Espanya deixa fora Txèquia i dissabte jugarà la semifinal contra el guanyador de l'enfrontament entre l'Argentina i Alemanya. Pel moment, el primer partit, el conjunt argentí ha guanyat el primer set al tie-break. L'altra semifinal d'aquest torneig s'enfrontarà a Bèlgica amb Itàlia. I en futbol, el Real Mallorca farà demà el darrer entrenament abans de visitar el Villarreal. Els de Iago Barrasate han fet avui la quarta sessió de la setmana a Son Bibiloni amb les novetats de Murici i Jan Vigili, que han tornat a la feina després dels seus compromisos internacionals. Omar Mascarell i Berik Strom també s'han entrenat avui i Johan Mojica s'incorporarà al grup demà. Per cert, Kosovo ja té rival a la repesca de classificació pel Mundial. Murici jugarà contra Eslovàquia. I Albània, la possibilitat que hi participi Maras Kumbula, jugarà contra Polònia. Aquest partit, però, es disputaran el març de l'any que ve. I tornant a la Lliga, les baixes de Kumbula, Leo Román i Toni Lato, l'entrenador Iago Barrasate prepara el duel contra els groguets amb l'objectiu de sumar la segona victòria consecutiva. Sentim a Don Prats en declaracions avui a IB3 Televisió.
Ha estat una setmana molt, molt bona. Sí que és veritat que faltaven els internacionals, però ja estan arribant. Demà arribarà en Mojica segurament i bueno, preparant el partit contra el Villarreal amb molta il·lusió i bueno, i amb ganes pues, de revertir pues, el partit que vàrem fer l'any passat allà, no? que al final va ser un poc accidental i volem intentar que no mos torni a passar. No?
El Villarreal rebrà el Mallorca després de 4 partits sense perdre i actualment es troba a la tercera posició de la classificació amb 26 punts. A més, dimarts que ve els groguets juguen partit de Champions a Alemanya contra el Borussia Dortmund. Sentim el jugador del Villarreal, Alberto Moleiro, parlant del Mallorca.
Bueno, el Mallorca es un rival complicado que nos va a poner las cosas muy difíciles, que tenemos que intentar contrarrestarlos con nuestro fútbol, sabiendo de nuestra capacidad en los contraataques y de ser un bloque muy unido, pues a raíz de ahí tenemos que afrontar el partido y salir con la mente solo puesta en el sábado, no pensando en ningún partido más.
El Villarreal Mallorca juga aquest dissabte a les 9 del vespre a la Ceràmica i ho podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. D'altra banda, ja tenim horari per al partit de la jornada de 7. El València i Real Mallorca jugarà divendres de 9 de desembre a Mestalla, també a les 9 del vespre. I a Primera Federació, l'UDA Eivissa continua preparant el partit de diumenge contra l'Europa. Els blaucels s'entrenaran avui vespre amb l'objectiu de trencar contra el conjunt català una sequera de gols que pot ser de rècord absolut. Duen gairebé 400 minuts sense fer gol. És la segona pitjor ratxa golejadora de l'UDA Eivissa i, de fet, és a només 38 minuts d'igualar la pitjor. El seu pròxim rival, l'Europa, és segon a la classificació o només 3 punts del líder. El conjunt català suma de 7 gols a favor en 12 jornades, més del doble que l'equip de Miguel Álvarez, que només en suma 8 i és a un sol punt de la zona de descens. I a Segona Federació, aquest diumenge a les 12 del migdia, hi ha derbi entre l'Atlètic Balears i Poblense. El conjunt blanc i blau, que ha guanyat a domicili el Torrent, rebrà el líder del grup tercer en el partit corresponent a la jornada 12. Per la seva banda, el Poblense visitarà l'estadi Balear des de la primera posició i amb un registre de 9 jornades consecutives sense perdre. Escoltam en aquest ordre el jugador de l'Atlètic Balears, Gabri Ramis, i a Dani Nieto, jugador del Poblense.
Sí, estan fent una gran feina, sabem que serà un partit complicat i bueno, hem d'intentar aprofitar el nostre moment per treure-ho endavant.
Sí, la verdad es que bueno, es un derbi, es un partido muy atractivo y bueno, ahora las cosas están yendo bien y estamos arriba en la clasificación. Seguro que va a ser un partido muy interesante.
I avui és nit de Champions per a les mallorquines Cata Coll i Patri Guijarro. Aquesta darrera, però, animarà el seu equip des de la graderia per mort de la seva lesió. Les jugadores del Barça visiten avui a les 9 del vespre el camp del Chelsea en la quarta jornada de la Champions, competició on, pel moment, duen ple de victòries. I ahir va ser el torn de l'Arsenal de Mariona Caldenté i la felanitxera va jugar tot el partit a la victòria per 2-1 contra el Real Madrid. I acabam amb voleibol. El Conecta Balear Manacor ha quedat eliminat de la Challenge Cup. El conjunt manacorí no va poder remuntar l'eliminatòria contra l'AUK Zagreb. L'equip d'Alexis González va perdre per 3-7-1 i s'acomiada del somni europeu. Ara el Conecta Balear Manacor es centra a la Lliga, en què ocupa la tercera posició amb 12 punts, empatat amb el líder, el Sòria. I la Barca Menorca també va caure ahir, però a la Superliga femenina. L'equip menorquí va perdre el primer partit de la temporada contra el Gran Canària per 3-7-0. Després d'aquesta setena jornada, l'equip de Bet Llorenç continua la primera posició de la classificació en 18 punts, empatat amb el Sant Cugat.
Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
Levanta la voz ante la violencia contra las mujeres. L'Ajuntament de Palma ofrece apoyo integral a las víctimas y promueve una sociedad más justa e igualitaria.
Porque las violencias contra las mujeres se encuentran en todos los ámbitos, familiar, laboral, de ocio, íntimo. Con el compromiso de todo el mundo respondemos ante la violencia contra las mujeres.
Ajuntament de Palma es igualdad. Mallorca es una illa viva y las carreteras la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana, creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Set i 41 minuts, el PI i Som creen coalició per Mallorca, una aliança que es farà oficial divendres de la setmana que ve. El PI remarca que la formació no desapareix i obre així la porta a altres formacions per les eleccions del 2027. Toni Sastre.
Defensen que unir esforços és la manera de presentar una alternativa real al panorama polític de les illes. Asseguren que és una passa conscient i valenta per crear un programa més fort, una aliança asseguren per reforçar el mallorquinisme polític i oberta a més formacions municipals, entitats i candidats independents que s'hi vulguin unir. Tolo Gili és el president del PI.
Estem xerrant molt de partits a nivell municipal, han tingut converses també amb Unió Mallorquina, ells saben el nostre posicionament. Ells saben que en aquest projecte global l'ideologia d'Unió Mallorquina està ben convidada i pot estar representada, de fet ja està en bona part per el PI, però ja dic, xerrant de futur i no de passat.
L'objectiu de Coalició per Mallorca és aconseguir representació a totes les institucions el 2027.
I l'Ajuntament de Palma té sobre la taula la transformació del passeig marítim de la platja de Palma. La proposta, sorgida de l'entitat Palma Beach, vol convertir el litoral en un espai més sostenible, accessible i renovat.
El primer tinent de Bala de Turisme, Javier Bonet, ha exposat el projecte durant el segon fòrum Platja de Palma. Els hotelers fa anys que ho reclamen. El president de l'Associació Hotelera de la Platja de Palma, Pedro Marín, ha explicat que i han fet feina amb el consistori i amb el govern. Part del finançament sortirà de l'impost de turisme sostenible.
Y yo creo que el principio de una transformación de un destino de calidad y sostenible es en una transformación del paseo marítimo. Si tenemos un paseo marítimo obsoleto y está declarada esta zona turística, zona madura desde el 2013, estamos hablando de ya más de 12 años que seguimos como zona madura y no se ha hecho ninguna inversión a raíz de esto.
La temporada alta a la zona s'ha allargat de 5 a 7 mesos i la temporada mitjana de 3 a 4, de manera que s'ha reduït la temporada baixa a només 2 mesos. El director executiu de Palma Beach, Mica Ferrer, considera que l'assignatura pendent és el comerç.
Restauración sí que se ha puesto las pilas y ha trabajado en conjunto con hotelería. Pues tienes ya, dijéramos, restaurantes de 5 estrellas, al igual que tenemos hoteles de 5 estrellas para ese público, pero a nivel de comercio es que no hay ni una tienda. Tú vas a Ibiza y la gente se viste a Ibiza, y la gente se pone guapa y luego los ves cenando y tal, y aquí pues la gente va con camisetas.
La trobada ha reunit institucions, experts i empresaris per debatre en 5 taules rodones sobre el futur de la zona com a destinació madura, sostenible i innovadora.
I el Consell de Formentera ha detectat aquest estiu 168 infraccions de les autoritzacions de platja i ha imposat sancions per un valor de 120.000 euros. Els motius més freqüents d'aquestes multes són la manca d'etiquet digital i l'emissió incorrecta de rebuts.
També s'han trobat excés de gàndules i parcels, a més de delimitacions inadequades de l'espai concedit, així com la manca de personal o de servei de socorrista en determinats trams. Verònica Castelló és la consellera insular de Medi Ambient.
Més que res perquè són faltes que es van cometent un any rere altre i que són unes condicions que estan recollides en esplec, que s'han de complir, i també si hi ha una oferta complementària que tu l'ofereixes i has fet per allò que potser has tingut més puntuació i se t'ha adjudicat a slot, pues, són aspectes d'esplecs que s'han de complir.
I a Menorca, el tram del camí de cavalls que va entre Son, Bou i Talis, entre Alaior i Es Migjorn Gran, està inundat des de fa temps i impossibilita el pas dels excursionistes. Es Migjorn Gran vol reaprofitar l'aigua de la depuradora que acaba allà i el Consell preveu actuar-hi amb una solució temporal. Excel Camarasa.
Els usuaris del camí de cavalls, quan hi arriben, es troben en un tram totalment impracticable perquè està completament inundat. Fa uns anys s'hi podia passar per damunt d'uns cantons. Un dels múltiples factors de l'estat actual és l'aigua que arriba de la depuradora d'Es Migjorn Gran pel torrent de Son Boter. Toni Borràs és regidor de Medi Ambient d'Es Migjorn.
I estem xerrant, insistiu, que estem tirant un caudal més o menys d'amunt 700 metres cúbics dia. El vertit es fa en el canal de Sant Boter i amb els anys, pues, tot d'una, aquesta aigua s'infiltrava, se n'anava per avall.
El consistori vol actuar per reaprofitar l'aigua depurada per regar zones de jardí de la urbanització de Sant Tomàs i també zones públiques, com el camp de futbol.
El tubo que va a Sant Tomàs ja està col·locat i després se trataria de posar un tub que vagi al migjorn.
El Consell de Menorca proposa fer una actuació provisional, tal com explica David Vidal, és el director insular de la Reserva de la Biosfera.
Fer una petita intervenció per davallar un poc el nivell de saigo, més peces de marès per damunt per pujar un poc el nivell de les pedres o unes planxes de formigó o uns tablons.
Una mesura momentània perquè en un futur es preveu posar-hi una passarel·la.
Set i 46 minuts, un de cada quatre infants estan en risc de pobresa a les Balears, és un 24% del total de menors. Tot i la magnitud de la xifra que coneixem el Dia Mundial de la Infància, és una de les més baixes de l'Estat, segons es desprèn de l'informe elaborat per UNICEF, que aposta per reduir-ne la taxa amb una prestació universal per criança.
La pujada del preu de la senalla de la compra, la crisi de l'habitatge i, en conseqüència, la manca de possibilitat d'estalvi de les famílies en són les dificultats principals. El risc és major en cas de famílies monoparentals, adults migrants o persones dependents. Valentina Milano és presidenta d'UNICEF Balears.
El precio de la vivienda en Baleares es un elemento que incide más que en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, las cifras demuestran que los hogares dedican un porcentaje demasiado elevado a la vivienda, lo que resta recursos para otras necesidades esenciales en materia de comida, de calefacción, etcétera, etcétera.
Amb aquest context, UNICEF ha analitzat l'impacte d'algunes mesures sobre la renda familiar i destaca que Espanya podria rescatar de la pobresa 270.000 menors amb una prestació universal per criança progressiva de 100 euros al mes.
I 50 nins i nines i adolescents han participat avui, Dia de la Infància, en una jornada organitzada precisament per UNICEF al Parlament per exposar els reptes en relació amb els drets digitals.
Durant les darreres setmanes han treballat aquest tema per avui exposar-lo a la Cambra Autonòmica. Ho han fet acompanyats d'Ònia Torrent, tècnica d'Infància de Mo.
I una mica els riscos que detecten clarament és que hi ha moltes possibilitats de ciberassetjament, perquè darrere d'aquestes identitats pot haver-hi moltes persones o fins i tot hi pot haver-hi màquines que no són ni persones i tenen molta consciència. També destaquen que tietes tenen molta més pressió estètica.
El darrer estudi d'UNICEF Balears conclou que el 41% dels infants de 10 anys disposa de mòbil propi, un percentatge que puja al 76% als 12 anys. A l'ESO ja pràcticament tot l'alumnat té telèfon propi. De l'estudi se n'extreuen també d'altres xifres, com que el 10% dels adolescents declaren haver patit ciberassetjament i que un de cada 3 joves en parella reconeix haver viscut situacions de control o xantatge a través del mòbil o les xarxes socials.
I el cas del menor que ha acabat a urgències de l'Hospital Mahó en el marc d'un repte viral revifa el debat sobre l'accés dels menors a les xarxes socials. El jove ferit va rebre una clau d'asfíxia per part d'un altre menor. Copiaven el repte de Matalleó que havien vist a les xarxes socials.
El perill radica en la incapacitat de distingir a certes edats entre realitat i ficció i de discernir els perills de les seves accions. Així ho adverteix el coordinador de policies tutors, Rafael Coves.
Dues situacions que llevaven imatges a penjar un joc, hi ha moltes coses que no són un joc. I per desgràcia, doncs passen aquestes coses. I nosaltres això ho treballem molt dins les aules, molt. Treballem fent prevenció. El que passa és que aquesta prevenció que fem més en els instituts, ja sempre havia estat enfocada molta gent d'instituts, ara l'han hagut de baixar cap a primària.
Això perquè han detectat problemàtiques derivades de l'ús del mòbil i d'accés a les xarxes socials dels menors. Coves incideix en la necessitat de la implicació de les famílies i que retardi l'ús del mòbil.
I avui fa 50 anys d'aquest moment en què el ministre Arias Navarro anunciava tot l'estat la mort del dictador Francisco Franco després de 39 anys de poder.
Españoles, Franco ha muerto.
Acabava amb ell la dictadura i començava el regnat del rei Joan Carles I de Borbó, a qui Franco havia designat com el seu successor.
Arrencava un canvi polític, una transició cap a la democràcia que no va ser immediat, segons ha explicat IB3 Ràdio el professor d'Història Contemporània de la Universitat de les Illes, Pere Sales.
L'inici del canvi de règim. Encara no canvia el règim en el 35, diguem, de manera automàtica, però se posaran en marxa després tota una sèrie de mecanismes que al llarg de l'anomenada transició democràtica aniran canviant políticament el règim.
L'inici d'aquella anomenada transició, batejada per l'establishment com exemplar. Avui, 50 anys després, tot és qüestionable i en part opac, poc transparent. Però allò indubtable, deia Sales, són les concessions que tothom va fer per arribar a una entesa.
Una jornada, la d'avui, que arriba carregada d'actes, tot i que sense cap gran esdeveniment institucional. El govern central no ha fet cap acte oficial per aquest 20 de novembre, ja que, segons han explicat en la seva iniciativa, Espanya en llibertat no volen commemorar la mort del dictador, sinó l'inici de la transició cap a la democràcia.
Sí que, coincidint amb aquest aniversari, s'ha presentat la campanya La democràcia es tu poder, amb lones, amb missatges a diferents punts de les ciutats, i un vídeo que ja corre per les xarxes socials.
Poder ser de derechas, de izquierdas, de centro. Poder ser de nada. Poder casarte. Poder divorciarte. Poder ser monàrquica.
El Congrés sí que havia programat dos actes per avui, però de caràcter més cultural. Per una banda, s'ha presentat Anatomia d'un instant, una sèrie basada en un llibre de Javier Cercas que explica les tensions dels primers anys després del franquisme. A més, un grup d'actors ha fet una lectura dramatitzada dels discursos emblemàtics del procés constituent realitzats entre 1977 i 1979. Demà serà el dia oficial de celebracions, amb un acte a la Cambra Baixa presidit pel rei Felip VI i l'infanta Leonor, i els coneguts com els pares de la Constitució. Això és Miguel Roca, Miquel Roca i Miguel Herrero i Rodríguez de Miñón.
8 minuts per arribar a les 8. Obrim plan estatal i internacional. Les acusacions populars del cas Coldo demanen 30 anys de presó per a l'exministre de Transport José Luis Ábalos i el que fou la seva mà dreta, Coldo García, per la causa que els investiga per presumptes cobraments il·legals en contractes de mascaretes.
Per a l'empresari i presumpte conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, han sol·licitat 7 anys de presó perquè consideren que s'ha d'aplicar l'atenuant de confessió.
Ahir, la Fiscalia Anticorrupció va demanar 24 anys per Ábalos, 19 i mig per Koldo i 7 per Aldama. Tant la Fiscalia com les acusacions demanen l'ingrés a la presó provisional per Ábalos i Koldo i el pagament de multes econòmiques que ascendeixen a gairebé 600.000 en el cas de l'exministre.
Les acusacions del Partit Popular també sol·liciten que declarin en el judici el president del govern, Pedro Sánchez, en el marc de la causa d'Era Europa, al costat del seu exconseller delegat, Javier Hidalgo, i la vicepresidenta segona, María Jesús Montero, així com l'exministre d'Indústria, Reyes Maroto, en relació amb els pagaments en metàl·lic a Koldo i Ábalos, segons recull la investigació.
I encara pel que fa a la trama, l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, que va quedar en llibertat ahir, serà citat per compareixer de nou en la comissió d'investigació del cas Koldo al Senat el mes de desembre. L'ex número 3 del PSOE ha passat 5 mesos de presó provisional acusat d'acceptar suborns en contractes públics.
Però a la darrera hora de la trama Koldo apunta a les Illes perquè ara se sospita que podrien haver actuat en la reforma de l'aeroport de Palma. A l'informe dels investigadors apareixen anotacions de l'exsoci de Santos Cerdán.
El PSOE manté que el cas no afecta el partit, però a la vegada admeten l'impacte que tenen els casos de corrupció. Félix Bolaños és el ministre de Presidència i Justícia.
Si existia una trama que s'estava corrompiendo, no afectava al partit. Era una trama de unas personas concretas. La justicia tendrá que determinarlo, pero en el partido se ha investigado, se ha conocido, se ha informado y en este momento no tenemos ninguna información que pueda comprometer al partido.
I llibertat amb mesures cautelars per al president de la Diputació d'Almeria, Javier Aurelio García, i els altres quatre detinguts en el cas Mascaretes, entre ells el vicepresident de la institució i el batle de Fines.
El jutge no aprecia risc de fugida ni tampoc possibilitat de destrucció de proves, però el retira el passaport i estan obligats a personar-se al jutjat cada 15 dies. Són investigats pels presumptes delictes de suborn, malbarataments de cabals públics i blanqueig de capitals en aquesta nova peça a partir d'un contracte de més de 2 milions d'euros per a l'adquisició de material sanitari durant la pandèmia de Covid.
I la jutgessa de la Dana demana a Emergències les imatges de l'arribada de Carlos Mazón al Centre de Coordinació d'Emergències el dia de la riuada en què van morir 229 persones. Tot això quan ja hi ha data per celebrar el ple d'investidura de Juanfran Pérez Llorca com a president valencià. Serà dijous de la setmana que ve a les 11 del matí a les Corts Valencianes.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco.
Hi ha cançons lligades per sempre més a un instant. I si vos agrada el teatre, si vareu ser seguidors del Tricicle i sona aquest clàssic de Julio Iglesias, ja sabeu de què parlam. El Tricicle és història. Després de 40 anys de carrera, però ara un dels seus components, Carles Sanz, torna als escenaris i ho fa per explicar les millors anècdotes viscudes pel grup a Por Fin Solo, un espectacle que arriba a l'Auditorium de Palma demà mateix i serà fins dissabte. Ens dona els detalls Sandra Martínez.
Tres sessions d'un muntatge dirigit per José Corbacho que ja s'ha pogut veure a Barcelona i que ara arrenca gira per l'Estat. El protagonista, el guapo, dels tres mítics membres del trio que completaven Joan Gràcia i Paco Mir, explica com l'espectacle respon a la seva necessitat de seguir actuant una vegada acabat el cicle del Tricicle. Sanz volia tornar als escenaris, però decidir com havia de ser aquest retorn va ser tot un repte.
El que estava clar era que el que no podia fer era dir, bueno, doncs ara vaig a fer el mateix que he fet amb Tricicle, doncs jo sol, perquè Tricicle és inigualable i inevitable, i no tenia una altra opció que posar-me a parlar. També em venia de gust, perquè en els meus orígens com a estudiant d'art dramàtic, diguem, origen era el teatre de text, no? Després va ser quan Tricicle es va creuar a la meva vida i vaig tirar cap al món del gest.
I després de 40 anys d'obres sense paraules, d'emprar el cos com a element comunicatiu, no ha de ser difícil oblidar-se d'això i centrar-se només en la paraula? Sanz reconeix que un poc, tot i que apunta que Por Fin Solo no és només veu.
Els repunts més interessants de l'espectacle és quan realment entra la gestualitat, en el meu cas, no? Per tant, això ho duré sempre. Ho duré sempre i el públic podrà descobrir el teatre de Tricicle, inclús ara que estic utilitzant la paraula. Això és que ho duc a l'ADN, com aquell que diu, no?
Saber com és això que al Japó et llepin l'orella o com de malament ho passava quan viatjava en avió són només dues de les històries que s'expliquen en aquest espectacle en què les rialles estan 100% assegurades.
Són anècdotes viscudes, reals, absolutament boges, divertides. Sí, sí. Bueno, et puc assegurar que el públic riu entre 4 i 5 cops per minut durant l'espectacle, perquè això ho hem comptabilitzat, perquè era tant dels riures que veia jo que feia la gent que al final un dia ho vam comptar i ha donat aquesta xifra que és increïble.
Sants està preparant un nou espectacle amb algunes de les anècdotes que han quedat per dir i assegura que també el durà Palma. De moment, però, aquest Por fin solo demà i dissabte en funció doble a la Sala Mozart de l'Auditorium de Palma. Si vos hi apunteu, feis via perquè queden molt poques entrades.
Negre i Ritual Nepal, que ara escoltau, s'ajunten en un concert especial amb el que engegaran les seqüències sonores d'IB3 Música, el futur canal digital musical de les Illes Balears, que comptarà no només amb bona música en streaming, sinó també en continguts especials com els que quedaran enregistrats en aquest concert. Aquesta primera cita comença d'aquí uns minuts, a partir de les 8 a la Sala Zero del Gremi de Palma.
L'obertura de portes és a aquesta hora i els concerts començaran d'aquí a mitja hora amb la contundència sonora de Ritual Nepal. El grup Inqué mostrarà noves propostes amb les quals vol sumar qualitat a la música alternativa actual i a partir de les 9 i mitja serà el torn de Negre.
I si vos agrada Pablo Alborán...
Si un mar separa continentes...
Heu de saber que finalment l'artista ha inclòs les Balears en la gira de retorn als escenaris Global Tour Kilòmetre Zero. El malagueny actuarà a Coliseu de Palma dia 11 de juliol i les entrades surten a la venda demà al migdia a les 12 al web de Rubio Produccions.
Derrite mi voz. Así es como yo traduzco el corazón. Me llaman loco por no ver lo poco que dice.
Són les 8, moment de resumir els principals titulars d'aquest dijous, dia 20 de novembre, en què el govern central ha anunciat que iniciarà el procés per nomenar un substitut del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, després de la condemna a 2 anys d'inhabilitació per revelació de secrets. La Moncloa fa la passa, però com ha dit el ministre de Justícia, Félix Bolaños, no estan d'acord en la resolució del Tribunal Suprem.
El gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos.
Álvaro García Ortiz haurà d'abonar 7.200 euros de multa i una indemnització de 10.000 a González Amador per filtrar un correu electrònic en què la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid proposava al Ministeri Fiscal un pacte a canvi de reconèixer a Maria Eugènia Kegla 2 delictes fiscals.
Així ho avança la resolució, la primera en la història espanyola que condemna un fiscal general de l'Estat en espera de conèixer la sentència completa que encara s'ha de redactar. Així tot, García Ortiz no pot presentar un recurs contra la sentència del Suprem. L'única possibilitat és presentar un incident de nul·litat, una via excepcional que els experts asseguren que no sol prosperar, però que és indispensable per poder acudir al Tribunal Constitucional.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demana al president de l'executiu central, Pedro Sánchez, que demani perdó als espanyols i que dimiteixi.
La presidenta del govern, Marga Proens, coincideix amb el seu cap de files i diu que la condemna inhabilita tot el que representa Sánchez.
Són hores greus per la democràcia i crec que els demòcrates mos hem d'unir perquè això no pot aguantar molt més. Mos hem d'unir per salvaguardar els nostres drets, els nostres deures, la democràcia i per demanar-nos en mans de qui estem.
Més qüestió perquè el Constitucional admet a tràmit el recurs d'empara contra el president del Parlament, Gabriel Lecent, per haver expulsat de la cambra Pilar Costa i Mercedes Garrido per d'una camiseta en la imatge de les Roges del Molina.
El recurs va ser presentat per les socialistes contra l'Essent, processat per un delicte d'odi per haver esqueixat en aquell moment la imatge que duien les diputades aferrades als seus ordinadors. L'episodi va tenir lloc dia 15 d'octubre de l'any passat.
I la Policia Nacional investiga la desaparició del manco 15 migrants.
Són els que viatjaven amb els 5 migrants rescatats ahir a bord d'una embarcació precària al sud de Cabrera, segons el seu relat. Ho explica Raquel Guasp, director insular de l'Estat a les Pitiüses.
Es manifesten que
van sortir ja fa uns dies d'Argèlia i que en aquesta embarcació hi anaven més immigrants. I veurem les investigacions d'avui cap on duen i si s'ha d'activar alguna operació de salvament o no.
L'ONG Caminando Fronteras adverteix que hi ha al Manco altres tres alertes activades per la desaparició durant aquest mes de novembre de tres embarcacions sortides d'Algèria.
I el preu de l'habitatge assoleix màxims històrics a més de 4.000 euros al metre quadrat. És un 11,5% més que el tercer trimestre de l'any passat.
Això ho indica el darrer informe del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, que avisen que els valors del mercat podrien continuar pujant, mentre els lloguers mostren signes d'estabilització. José Miguel Artieta és el president del Col·legi d'Agents de la Propietat.
Aquest límit ja veiem que està arribant. Està arribant també en els estrangers com en els residents, no? I això és veure que aquest trimestre se torna a notar aquesta saturació, com ha dit en Lluís, i una estabilització de preus. No una regressió, vale? Però sí una estabilització.
I els bombers demanen precaució amb l'arribada del fred després de registrar-se l'any passat més de 500 incendis